Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I són les 4 i 6 minuts i aquí estem encetant la segona hora del Tot anirà bé a la sintonia de Ràdio Estel. Estava convençut ara que vindries amb la paca.
No, he vingut sola. La gossa l'he deixat a casa avui.
Però tu sola vas sense la gossa?
Bueno, no sabia si em deixaríeu entrar amb la gossa.
Clar.
Si no, vinc amb ella.
Perquè borda o no borda?
No, aquí no,
s'hauria quedat quieteta, aquí,
sí.
Tota
excepte si entra un home que sempre odia els homes, no es pot suportar, sí.
Què hauríem fet? Va bé, jo sóc un home, recordo.
Sí, no, però no t'hauria abordat d'entrada, és després, quan tu et mous, allò ens et borda, perquè és que ha sigut una gossa maltractada.
Ja.
I al ser una gossa maltractada, per homes, probablement.
Clar, clar.
Amb una dona no li borda, li borda només els homes.
Saps que me'n vaig a recordar molt d'ella, perquè vaig a començar, crec que és una de les poques vegades que començaré una entrevista dient, senyor i senyors, avui entrevistem fonamentalment a una amiga meva,
sí.
Que és una gran periodista, que és escriptora, que bé, que té una trajectòria periodística
una
bestial, però si tu davant de tot, que és una amiga meva. Una amiga meva que a mi i a tots els seus amics, que són molts, ens ha fet patir molt, perquè ho ha passat molt malament. I hi havia fins i tot un xat que plegava molta gent, on tots els parts mèdics anaven cada dia.
Éreu quasi 80 persones.
Sí. Cada dia sabent com està l'Anna, què ha dit el metge, que pensàvem que et mories, Anna.
Bueno, de fet, em van pràcticament desahuciar, sí, sí, sí.
Que fort, eh?
Encara no sé com m'han sortit, eh? Però mira, no em tocava.
Amb amor, dius?
No ho sé, sí, això ho dic al llibre, eh?
Sí.
Amb molt amor, amb molta paciència i amb molta sort.
Dius, amb la
I amb molta cortisona, també.
Ja m'imagino, perquè l'amor està bé.
Siguem realistes.
Tinc una amiga que és cuinera que sempre diu, ostres, però això, Maria, com és que ho fas tan bo? I em diu, l'amor, dic, bueno, i l'entrecot. L'entrecot també compta, no?
Exacte.
D'alguna manera, no?
De totes maneres, soc una persona amb sort, eh? Sempre he tingut molta sort a la vida.
Per què ho dius?
No sé, perquè em dic un sort, m'he estrellat amb un avió i me n'he sortit, i he aterrat amb un avió encès, amb el 747 amb un ala encès a Teheran. Sempre he tingut sort, o sigui, sempre em salvo de les coses que no se salva la gent.
Yeah.
I aquí m'he salvat doncs, d'un paro, de 2 mesos en coma. Mira, no ho sé, me'n surto.
Dos mesos en coma, eh?
Sí, 2 mesos fora. Dormint.
Que fort.
O sigui, quan tinguis molta son, en recorda tant de mi.
El nom del llibre que ha escrit l'Anna explicant tota una experiència que m'ha semblat brutal, que diu en un punt del llibre que l'escriu perquè no es vol oblidar.
Sí.
No? Estic buscant el paràgraf perquè el tinc escrit per algun lloc, eh? Diu, escribo este libro para no olvidar, porque sí. La mente tiende a borrar los peores momentos de la vida.
És veritat.
Però l'experiència que has passat, Anna, jo crec que l'escrius o no, és molt difícil d'oblidar, eh?
Sí, però perds els detalls. Això és com quan se't mora un pare, una mare, una persona propera o un amic. Tu aquella cara tu la tens present, aquelles faccions, però al cap del temps s'esborren.
Yeah.
Tu te'n recordes d'una olor, te'n recordes d'un gest, d'una veu, però les faccions s'esborren amb els anys. I jo em feia por perdre els detalls, saps?
Per què? Per què vols tenir presents aquests detalls?
Perquè sí, perquè són els que em van fer sobreviure i els que em van donar una lliçó d'humilitat molt immensa. Molt, perquè de sobte passes a ser una persona independent, una persona absolutament independent, a dependre de tothom.
Per tot, no?
Per tot. Per tot, per fer un pipí. Per obrir un iogurt, per obrir un botellí d'aigua. No pots, perquè no tens musculatura quan et despertes. No hi ha un sol muscle al teu cos de mobilitat, eh? Hi ha els muscles bàsics, hi ha el cor. Però, afortunadament, no vaig morir pel cor. Això em van dir els metges, que tenia un cor fortíssim.
I això és el que et va mantenir a l'ES?
Sí. Això és la vida sana. De fet, és la vida sana. Caminar, per favor, no deixeu de fer esport o de caminar.
Estos passejos amb la paca, que sí. Això no és d'ara.
Sí, el meu hashtag, mis passeos
sí,
con paca.
Sí, per això ho sí. Dic. També tinc un altre hashtag, que és la Influleches.
Influleches, aquest soc jo, perquè com que ja saps que me n'enric de tot.
Deixa'm parlar un altre dia, no? Però sí. Escolta'm, que fort. Anem a explicar una mica la història, perquè sí. El llibre es diu Muerta un rato. Realment la sensació és aquesta, no?
Això aquest títol ve d'una amiga meva. Jo tenia diverses opcions de títol. I una amiga meva, la Pilar Sant Miguel, em va dir, oye, ¿por qué no le pones muerta un rato? Porque siempre dices que cuando cuentas una historia emocional de tu vida y siempre dices, bueno, yo me enamoré 5 minutos, porque yo siempre digo que n'hi ha prou amb enamorar-se 5 minuts.
És veritat.
I clar, me enamoré un rato. I quan me'n vaig a viatge dic, me voy un rato a la Índia. Sempre dic, me voy un rato, o viajo un rato, saps? I em va dir, ponle muerta un rato. I vaig pensar, ostres, pues és un gran títol, la veritat. I per això li vaig posar aquest títol.
Tens la sensació d'haver mort un rato?
No, home, sí, vaig fer 4 viatges a la llum. Ja ho crec que sí.
Jo ho expliques al llibre,
sí,
eh?
Sí, sí.
Aquella cosa que se'n diu que quan un mor veu la llum...
Sí, és veritat, tot és veritat.
És veritat?
Sí, veus la llum blanca... Jo estava en un plànol més, fosc i en un plànol, molt, molt bèstia, molt blanc, un blanc molt, molt, molt blanc, molt, molt lluminós. Hi havia siluetes. Saps? I aquesta silueta és la primera silueta de la meva mare. I la meva mare és la que em va fer tornar. Em va dir, tu aquí no hi has de fer res, marxa. Amb la seva veu, eh? Vaig sentir la seva veu impecable, perfecta. És curiós perquè... Persones que, bueno, gent que estudia aquests temes, experiències, ECM, que es diuen experiències cercanes a la muerte, em van preguntar en quina edat veia la meva mare.
I en quina edat tenia?
Amb 50 anys, més o menys. I diuen que és normal això, que quan veus una persona que mor gran, la veus sobre la meitat de la vida, més o menys.
Millor,
40,
no?
Jo no ho sabia, això. Bueno, jo no sabia res de tot això, perquè, a més, escric el llibre des d'un punt de vista totalment laic, o sigui, jo no sóc una persona creient. I aleshores, el que explico és el que em va passar, saps?
Anem a pams, no? Perquè, clar, és que aquesta és una conversa difícil, primer perquè entrevistar una amiga sempre és difícil,
sí,
i segon perquè el tema també és molt complicat, no? És a dir, de sobte arriba la Covid, tot això ho expliques en el llibre, eh? Vull dir que, de veritat,
jo estic
que la lectura...
Jo estic a l'Índia i no faig ni cas del Covid, perquè és al finals de febrer i començaments de març, i a l'Índia tothom parla del Covid, però ningú li fa cas. A part de que les distàncies a l'Índia són difícils. Estava al sud de l'Índia, jo. Estava a l'EPI en aquell moment. I torno de l'Índia i comença el confinament al cap de 5 dies. I quan acaba el confinament jo em trasllado a viure a la Cerdanya perquè li tinc por al Covid. Li tinc por perquè jo tinc una dolència pulmonar i llavors li tinc una mica de por. M'aïllo i baixo a Barcelona només un dia, que és el dia de Sant Esteve.
Només un dia?
Un dia.
Una reunió familiar?
És més, el dia de Nadal dino sola, amb la gossa, dinem ella i jo. Saps? La vaig seure a taula i tot.
Yes.
Aleshores, l'endemà és quan agafo el Covid, perquè ens trobem tots a dinar a l'aire lliure i agafo el Covid.
Tu?
L'agafem 7 persones.
Això anava a dir, eh? Que
7 persones.
Sou tot un grup.
Sí.
Ningú arriba al punt que arribes tu, no?
No. Que va, tots ho passen a casa.
Ja. Yeah.
No, no.
Ja. Yeah. I aleshores tornes...
Bueno, al cap de 3 dies comença la febre i és quan... Jo ja no em moc de Barcelona, ja no puc,
ja.
Saps? I és quan me'n vaig a urgències un dia i em diuen, aquí es queda vostè. I tinc dies borrats, eh? Els tinc molt esborrats. Tot això comença un dia i tinc esborrats no els 2 mesos de coma, molts més.
Ja m'imagino, els 2 mesos de coma seguríssim, clar.
Sí,
perquè...
però els dies de la febre de 40, de febre a casa meva i tal, el meu fill que es va quedar amb mi m'explicava coses, però jo no me'n recordo.
Escolta'm, i de sobte t'ho diuen, no?, que t'han d'induir el coma, no?
Sí, i ho signo, però jo no me'n recordo.
No te'n recordes?
No, jo signo l'autorització. Està signada per mi.
Que fort, eh?
Però no me'n recordo.
Què fas?
És un blanc, tinc un blanc total.
I clar, i aleshores tu entres un període de 2 mesos...
I un dia em desperto.
I un dia et despertes.
Sí.
I el dia que et despertes no té res a veure ni el teu cos, perquè evidentment durant 2 mesos has estat absolutament inactiva.
Bueno, el despertar-te amb una UCI...
Ah, sí?
És increïble, increïble. Perquè hi ha diverses reaccions, perquè tinc un amic, Juan Carlos Iglesias, que alguna vegada l'hem entrevistat a ràdio.
Sí, sí, el conec.
Que ell s'ho va arrencar tot, es va arrencar tots els tubs.
També li va passar?
Sí, 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 ell va estar, quasi diria que pitjor que jo, i ha tardat molt més a recuperar-se. I jo vaig reaccionar dient, què és aquesta gent que passa, què passa, vull dir, saps, jo no em volia despertar. I ells intentaven despertar-me, jo no volia. Al final em desperto quan tinc una doctora a sobre que em diu, ei, que estàs a la UCI, desperta't, tens que anar despertant. I aquí és quan jo obro els ulls i començo a plorar, saps? Perquè és que no podia fer una altra cosa.
Al començament no deus entendre res. No
entens res, jo plorava, saps? Pensava, però què estic fent aquí? A part d'una cosa. Tens una cosa sobre la cara, un respirador, tens el coll foradat, tens tubos per tot arreu. Jo això ho vaig veure quan estava allà dalt viatjant. Jo em vaig veure allà estirada, plena de tubs.
Una mena viatge astral,
sí.
Allò que expliquen, no?
Mm. I no tens veu. Perquè tens feta una traqueotomia i no tens veu. No pots parlar, t'han robat la veu, saps? I a partir d'aquí dius, i ara què faig jo amb mi mateixa, no? Vull dir, no, no, que això, aquest moment és impressionant.
Sí, perquè Oh, és molt difícil, no? Està tot per fer, no? Has de tornar...
És que no saps què passa. Això, i a part no que tu ets un sac, ets un sac d'ossos que no tens mobilitat, saps?
Des d'aquest moment fins que trobes l'excusa, la manera, la forma de seguir endavant, passa molt de temps o ho veus molt ràpid?
No ho sé, jo no tinc molta noció, no tinc molta noció del temps, saps? Jo sé que quan deixen entrar el meu fill, que es va sentar cada dia a la porta de la UCI per saber de mi, quan l'Albert el van deixar entrar i em va tocar i em va somriure, aquell dia jo vaig pensar, tinc que tirar endavant. Ara sí que tinc que tirar endavant, perquè no sabia què fer amb mi, saps?
Ja, és això el que t'estava preguntant.
És que no sabia què fer amb mi, llavors vaig necessitar un estímul extern per fer-me tirar.
I res, com el teu fill, lògicament.
Sí, esclar, esclar. Jo no vaig tirar mai, no tinc mai la sensació d'haver tirat la tovallola, eh? Mai. Mai. Ni tant se val quan no podia donar dos passes, perquè el primer dia que t'aixequen et plegues sobre tu mateix, perquè no tens musculatura i et plegues, és increïble. No et deixen caure a terra, evidentment, però et plegues.
O sigui, que jo que a dia d'avui et veig pràcticament normal.
Estic pràcticament normal. Estic normal. Encara em canso molt, però estic molt normal. Sí,
deia la pràcticament justament per al tema del cansament, que ens deies que efectivament estaves encara una mica. Però físicament se't veu igual que sempre.
Sí, sí, sí.
I hi ha molta feina aquí al darrere, no?
Molta, molta. Hi ha 2 mesos en cadira de rodes, hi ha molta rehabilitació i molta força de voluntat. Amb voluntat les coses tiran. No sé si sempre, perquè potser m'està escoltant algú que diu jo ni amb voluntat, però bueno, jo he pogut, jo he pogut.
Amb voluntat i amb sort.
I amb sort, no? I amb sentit de l'humor. Escolta, a mi, quan a la nit, de dia em posaven un... Quan em van treure la tràquea, el tub de la tràquea, el tub, et queda un forat i aquell forat te'l tapen. Quan te'l tapen, et recuperes la veu.
Clar.
Però a la nit te'l treuen, perquè l'aire, si tu parles, si no portes el tap, l'aire surt pel forat. M'entens? Però quan estàs dormint te'l treuen. I jo jugava, perquè el tap em anava una mica petit, el forat era més gran, jo jugava a tossir i sortia el tap disparat.
D'en sèrio?
T'ho prometo. És molt alós, això. És molt alós.
És molt alós.
Sí, això és molt alós.
Sí.
Jo a tu m'havien alçat.
És que només tu podries fer una cosa així.
I llavors jugava a buscar-lo.
Jugaves a tirar, a treure't el tap de la traquetomia?
T'ho prometo. Tossia i em sortia disparat el tap. Llavors el buscava pel llençol. Era buscar Wally. No, és que m'avorria.
No, si ho tinc.
És que són moltes hores la soledat, eh? Moltes hores de soledat, i la soledat, de veritat, no es porta... Bueno, a veure, la tens que controlar i tens que poder-la gestionar.
És que aquí està el tema, no?
Clar.
O sigui, jo t'estic escoltant tota aquesta història amb tot el patiment que estic segur. Que,
no és físic,
que has passat.
Físic zero,
No, ho entenc. El patiment emocional.
Sí, emocional.
Caram, que et conec.
Sí.
L'Anna Loss és la tia més... moderna,
sociable,
sí. Marxosa, que li va la marxa en el sentit de vinga, una vida potent, que marxar de viatge, que té mil amics, que sempre està liada amb inauguracions i festes
sempre,
i coses.
No, sempre tinc plans, és veritat, però allà jo em tenia que fer uns plans. I els meus plans...
Es deien anar-los.
Sí, jo què sé, doncs jugava amb mi mateixa i parlava molt amb les... Hi havia una auxiliar que em volia convertir. Em parlava de Jesucrist i em volia convertir. Bueno, volia...
Sí, sí.
Me quería en sus filas. Jo discutia amb ella i parlava amb la teologia i tal. Vull dir, era una hondurenya fantàstica.
Has crescut molt, no?
Sí.
Mentalment, m'imagino,
sí,
que una experiència d'aquestes...
Però saps el que més he crescut?
En què?
Amb la meva actitud de la vida, jo sempre he sigut molt agraïda amb la vida, d'acord? ¿Vale? Però tinc menys por a la mort. Gestiono millor aquesta por tan atàvica que tenim tots a la mort.
Què és el que has après de la mort?
Bueno, primer, que no és tan greu, o a mi m'ho sembla. Jo no l'he viscut com algo greu, ni com un drama, sinó com algo, com un trànsit molt, amb molt de plaer, saps?
Jo no
volia,
pau, no?
És que jo em volia quedar allà, jo no volia tornar.
Ja. Jo he llegit que quan tenies aquestes experiències que es vinculen històricament, no, allò, la llum blanca, tal, aquesta presència de la teva mare, aquesta veu, el que he llegit és que la sensació era molt de plaer,
molt de tranquil·litat, molta pau.
És
que no me'n volia anar d'allà, jo ja estava vella. Jo no sé si les 4 vegades que hi vaig estar és perquè jo anava i venia, no ho sé, és que no ho sé. Hi ha històries a les que no puc concretar, jo sé només el que em va passar. Mira, m'està escrivint molta gent, mm-hmm, per privat, en redes socials, per donar-me les gràcies per aquest llibre, gent que ha perdut fills,
clar,
gent que... Jo no... Diuen que els he donat molta tranquil·litat. A mi em dona molta responsabilitat, això també, perquè jo què sé si això és real.
Ja.
Saps el que vull dir-te?
Sí, el que passa és que això d'aquí és real i que no ho és.
Ara, és una cosa tan... Estamos con el gato, com el tema de la física quàntica,
exacte,
no?
Exacte, no?
Con el
que és
dito
real
gato.
I que no ho és.
El gato está vivo o muerto.
Exacte.
Pues és una
si tu has
això...
viscut com a tal...
Sí, jo ho he viscut
real,
com a
no?
tal, sí.
Clar. Mira qué bonico explica. Diu, al morir, con qué facilidad puedo escribir esta palabra, sé que al otro lado solo hay luz, cegadora luz, paz y un inmenso amor que te envuelve y atrapa, que te conduce a desear quedarte ahí para siempre. He vivido la muerte y no es un contrasentido, y ha sido precisamente el amor el que me ha permitido volver. Tornem a l'amor, ¿eh?
Sí. És la base de la vida, ¿no? ¿No creus?
Oh, absolutament.
Sí.
Absolutament. Sí. Imagino que una experiència com aquesta també et fa, d'alguna manera, i ho dic en el millor dels sentits, eh? Aprendre't a estimar-te de veritat a tu mateix, o a tu mateixa, en aquest cas, no?
Sí, també.
I ho dic en el millor dels sentits, no? Una cosa d'ego, estúpid.
L'ego ja el tenim canalitzat, aquestes alçades de la vida.
Sí.
Només surt quan, mira, quan, a moment surt, però...
Quan jugues però, a la tos,
sí,
no?
Sí, però...
també surt disparat.
No, però sí que... On estàvem?
Estàvem parlant del tema de l'amor. Estàvem parlant
això,
del tema de l'amor cap a un mateix.
Que és la base de la vida, és la base de tot. O sigui, cap a un mateix, si tu t'estimes, estimes. Saps? És curiós, perquè no, és que ara em fas pensar en coses que costa poc estimar. El que costa més és trobar gent que t'estimi.
Estic totalment d'acord.
Que sí?
Sí, que t'estimi de veritat.
Bueno, clar.
Que t'estimi
no,
a tu.
No, partim d'això.
No que t'estimi la imatge de...
No, partim d'això, evidentment.
M'agrada molt el que has dit, que l'ego, aquestes alçades de la vida... Jo sostinc, jo tinc 54, no? I sostinc... que els 50 són la millor edat del món. Per mi, eh? O sigui,
sí.
Sincerament ho estic vivint tal qual, perquè hi ha moltes coses que ja no venen d'aquí, no? És a dir, ja tens l'ego absolutament alimentat.
I saps per què ho saps? Perquè has tingut 20, 30, 40 i ara tens 50. I
clar,
com que saps el que ha passat abans, saps que ara és millor.
Clar. Sí, sí, absolutament. Ah, per això tu parles com parles ara.
Doncs pues segurament.
També,
segurament.
No?
Segurament. Hi ha gent que em diu que estic pitjor que abans, després d'aquesta experiència.
En quin sentit?
Que tinc menys filtres que abans. Potser és veritat. Potser estic una mica més borde. Encara, anaves a dir-ho. Encara més.
Però no, el millor dels sentits. Perquè tu saps que ets una borde a la que jo sempre he admirat molt. I no és veritat que siguis borde.
No, el que passa que sóc càustica, això és veritat. Però ara ho estic més... No estic per moltes tonteries, t'ho dic de veritat.
Però això també té a veure amb els 50, això també té a veure
sí,
amb l'edat i amb les experiències.
Sí, junta una mica tot i clar, és això. Sí, sí, sí. Et vaig a dir que l'Hospital Clínic de Barcelona és un puntazo.
Sí, no?
Corre cap allà, si
ho diu tothom, ho diu tothom.
Sí, home, sí. És brutal.
Jo tinc una amiga també amb el Covid que va estar ingressada allà. Fixa't si està malament, que ens deixaven portar-li el menjar en el pitjor dels moments. Si era,
que raro, o sigui, perquè no deixaven entrar
estem
res.
Estem parlant de... Bé, no ho he explicat això públicament. Però era una situació molt, molt fumuda, una noia molt, molt jove que estava a punt de morir-se. I al final també vam tenir la sort de que no
va morir.
No. No, i en part també ens diuen que segurament aquest amor extern que ella va notar...
Home, és que totes
tot
les
moment...
energies que vau posar tots, vull dir, teníem que sortir-ne, ella i jo. Vull dir.
Està bé, no? Està bé. I ara el futur, què, Anna?
No hi ha futur. Hi ha avui. Saps? El futur, jo què sé. És emocionant pensar que no saps què passarà demà.
És veritat.
Sé el que passa avui. Estic escrivint el següent llibre.
Ah, sí?
Vull dir, sí, no, el segon no, n'hi ha molts més, però el següent, sí, sí.
I sobre què anirà? Perquè, efectivament, un, al final, si no sap res de tu...
Sí.
I mira, estic pensant, si un no sap res de tu i de sobte diu, a veure, esta xica... No? I t'envien aquella nota del Departament de Premsa amb la relació de tots els llibres que has publicat, diríem, ha hecho una evolución curiosa, cuanto menos.
Bien curiosa. No, però... Bueno, l'últim va ser Sexo en Barcelona.
Per això.
I l'anterior és El discreto encanto de la infidelitat, que el reedito ara.
Ah, sí?
Sí.
Ah, molt bé.
Sí, perquè he descobert una font editorial brutal, que es diu Amazon Editorial.
Ah, perquè es ven molt, no?
No és que es vengui molt, es ven molt si saps fer-te la promo.
Oh, clar, com sempre.
Clar.
Clar.
I com que jo això, pues mira, ho sé fer, pues m'ha funcionat. I perquè tens rapport diari de ventes, de royalties, ho tens tot el dia.
Ja.
Amb això no em vull carregar les editorials, eh?
Que... Sí, sí, que en aquests
per
moments,
favor,
si t'està escoltant algú, estan molt contents.
No, en absolut, o sigui, no em vull carregar les editorials. Les editorials, la presència que tens en una editorial no la tens d'una altra manera, això és
ja
evident.
Ja.
La presència a paper al carrer.
Ja. En fi,
estic amb una novel·la.
Sobre què?
Sobre quatre dones de diferents vides que al final s'ajunten. Saps què és el gènere més difícil amb el que m'he trobat? Mira que he escrit,
la novel·la.
Mira que he escrit paraules a la meva vida, però la novel·la és... M'ho va dir Luis Racionero això una vegada. Te vas a encontrar con el gènere más difícil de tu vida.
Què és el que t'està costant més?
Me'n recordo l'última novel·la del Racionero, el vas entrevistar tu. Mm-hmm. Jo estava aquell dia amb
tu. A l'estudi,
sí. I era la novel·la de Peter Pan, bueno, l'última que va escriure.
Sí,
en recordes?
Sí, clar.
Que jo li vaig dir, Luis, uns dies abans, dic, acaba ja esta novel·la que llevas 4 anys con ella. I em va dir, no bromees con una novel·la. Nunca. Puedes estar 10 anys escrivint una novel·la.
Què és el que t'està costant més?
Tot. Perquè m'he liat molt, estic a l'any 1916 i necessito,
una novel·la històrica.
Sí, necessito molta bibliografia.
Comencem per aquí, clar. I en quin punt de la novel·la estàs?
3/4, em falta un quart.
Sí. A mi, que vaig fer un joc, que algun dia acabaré, perquè em va trucar una editorial i em van oferir a escriure una novel·la, i vaig començar, i quan ja portava una bona estona els vaig dir, escolta, no tinc temps.
No tinc temps,
justament per això, no? Perquè m'agafava fins a un punt que jo patia moltíssim de dir, és que no puc arribar a tot arreu, no?
I la tens que rellegir per tornar a enganxar i l'odies. Arriba un moment que odies el que has escrit.
Bé, però en un moment donat, i això em sembla interessant, no sé si t'ha passat, la novel·la arriba un dia que s'independitza de tu.
Totalment.
Com a escriptor.
Sí,
és a dir,
és veritat.
Que li has donat un protagonisme, no un protagonisme, una personalitat a cada personatge tan marcada.
Totalment,
que arriba un
cert.
Punt que el personatge ja no fa allò que tu vols, sinó fa allò que la seva personalitat el porta a fer.
I t'hi enfades.
I t'enfades.
I tant, és un món, és tot un món. Mira, a mi l'Antonio Gala també en una entrevista que li vaig fer fa molts anys em va donar un consell. Em va dir, si quiere usted escribir, márquese un horario, porque esto es un oficio, no es un capricho.
Mm. El dia que a mi em van fer fora de Ràdio Nacional...
Ui, em van fer fora de Ràdio Nacional, bueno, sí.
Em van fer fora de Ràdio Nacional, sí,
vale.
Amb molta alegria i molt orgull, no?
Tornim les claus.
Em van fer fora, em van acomiadar.
Devuélvame el rosario de mi
madre. Després de 8 anys, i és veritat?
Sí.
Després de 8 anys, recordo que jo em vaig quedar molt desconcertat, no? I ara què fas? Jo no
Això havia... per no tenir carnet del PP en aquell moment.
Exacte. És veritat, tal qual va ser així. Ni del PP ni de cap altre partit polític.
No, clar, és el que toca. Vegada,
que és el que toca.
Sí.
I recordo que l'Anna Loss em va donar un consell molt interessant, perquè jo deia, ara hauré de treballar a casa. I l'Anna em va dir, si has de treballar a casa, t'aixeques cada dia, et fas una dutxa, et vesteixes com si anessis a sortir i només aleshores et poses a treballar. És un consell que recordaré sempre, Anna. Sempre.
Mai escriguis amb sabatilles. Mai, encara que et facin mal als peus.
Saps que mira, una cosa curiosa, vaig agafar el Covid, jo també. També d'una manera.
Sí,
lo meu va ser,
que el vas agafar.
Lo meu, una estupidesa de viatge, jo sol, tenia una mica de fred, em vaig fer una prova d'antígens que portava i vaig positiu i em vaig quedar amb una cara de burro allà, i ara què faig? Perquè això em va agafar Granada, que havia
a Granada,
sol, a més, saps? Amb un Airbnb, que a més, per dormir estava molt bé, però mirades per la finestra i tenies una paret a un metre, deies, ara què faig aquí? Vaig haver de llogar un cotxe, i perquè, clar, no podia pujar. En fi, és igual. Vaig fer el programa des de casa durant una setmana, perquè jo estava bé. I el primer dia vaig començar el programa amb sabatilles. Quina sensació tan rara.
No, mai a la vida, això.
No es pot.
Mai.
No
es calçar.
Pot. O sigui, de veritat, només he fet una hora de ràdio en sabatilles a la meva vida, va ser aquella i ho vaig passar
molt
malament.
Doncs no ho fallis mai més,
mai
perquè
més.
És un vici, eh? I a més acabes posant el caldo i dient, i ara em poso l'alarma per parar el caldo, no. S'ha de tenir molt rigor per treballar a casa.
Perdona,
molt.
Això em passa perquè vens tu. A mi em va al·lucinar, saps el què? Què feia durant els informatius? Perquè clar, durant els informatius aquí saludes a la gent, entres, vas, potser vas al bany, jo què sé, no? Però estàs treballant, però a casa... Què fas de sobte donar els informatius?
Sí, no sé.
Plaga per roba?
Sí, o no sé, o tallar pepino. No sé. Planxar.
Escolta, estic tan content. Crec que es nota, eh?
La veritat és que sí, que s'ha notat. Sí,
estic molt content de veure't, estic molt content que estiguis bé.
Jo també, no saps com enyoro la ràdio, eh?
Sí?
Enyoro molt la ràdio, jo sí.
Jo, si vols venir algun dia...
És l'únic mitjà que enyoro, fixa't.
Ja.
No enyoro la vida de diari, de periodista, no? Però... La ràdio sí, la ràdio l'enyoro sempre.
Si vols podem fer una secció des de
ja
casa teva. No, des de casa teva, que es digui Mis passions com paca.
No sé, a mi lo de casa, lo de fer ràdio des de casa, no,
no
sé si no, m'agrada veure't la cara.
Ja.
M'agrada veure't el careto,
ja.
Toni Marín.
Clar, és normal.
I aquesta gent que hi ha aquí, la peixera.
El José Matosas.
També... Hola, hola, José Matosas.
José Matosas.
Hola a tots.
Sí. I de tots, la Glòria Galeano, la Glòria. L'Eduardo Vicente, que està a punt d'entrar.
La Glòria crec que la conec fa molts anys.
Segur,
Glòria.
Segur, home, perdona.
Sí, d'un programa que havíem fet...
Clar, a la tele, eh?
A la tele.
Quan feies la perruqueria. Ella treballava... Era una...
No, la perruqueria no, el de...
El pros i contres.
El pros i contres.
Oh, era això. La meva jefa. Era sí. La meva directora.
Ja, ara me'n recordo, la Glòria.
La tinc aquí per vengar-me.
Glòria, hola, Glòria. Et tinc aquí des de que t'hi vist, dic, de què la conec, de què la conec,
clar,
de quan feien pros i contra la tele.
Era la jefa.
Era la superjefa.
Era la superjefa, sí, sí. Sí, sí. En fi, ara també, continua sent la superjefa, però ara aquí
també,
a la ràdio.
No?
Anna Loss, estic feliç de que estiguis aquí.
Jo t'agraeixo molt l'entrevista, el Muerta un rato i tot plegat. I moltes gràcies a tots els que vau estar allà al peu del canó. Per...
Muerta un rato i viva a tots els demás.
I
que dure,
I que dure.
Gràcies, Anna.
Gràcies.
Enhorabona, guapa. Fem una pausa, de seguida entra l'Eduardo de Vicente, això és Ràdio Estel, això és el Tot anirà bé.
Ràdio Estel.